Vinga, va, engeguem aquesta darrera mitja hora de programa. Ho fem amb l'entrevista de caràcter dels dimarts. I avui una entrevista molt cinematogràfica, una entrevista molt de gran pantalla, bueno, de gran i de petita. Ara veureu per què ho dic, això. I amb un somni que segurament es farà, sens dubte, realitat. Un somni que passa per Hollywood. Anem a Cugat.cat, allà hi teniu la nostra companya, l'Eva Garrido. Eva, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Josep Maria.
Qui ens acompanya avui?
Doncs ens acompanya aquí als estudis de Cugat.cat, tenim en Joan Pauls, i a l'altra banda del telèfon tenim el José Antonio Moreno, que ara us descobrirem qui són. Abans, però, per aquestes dates, se'ns acumulen moltes entregues de premis. Els Globus d'Or, els Feroz, els Gaudí, els Goya, els BAFTA del cinema britànic, que seran la setmana vinent, i ben aviat, d'aquí un mes, els Oscars. Doncs els nostres convidats tenen un somni, que és poder passejar-se alguna d'aquestes catifes vermelles d'aquests premis tan importants arreu del món, però no com a actors, sinó com a directors. Són el Joan Pauls, aquí als estudis de Cugat.cat. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, què tal?
I el José Antonio Moreno, al telèfon. Bona tarda, José Antonio.
Bona tarda.
Ells són productors, realitzadors audiovisuals i responsables de la productora Kill the Film. Però no us penseu que en Joan i el José estan verdets, en el món de la indústria? No acaben de començar. A les seves esquenes hi ha un munt de treballs relacionats amb la publicitat i els videoclips. M'equivoco o no? Teniu molta feina vosaltres cada dia.
Així és, i últimament ara ens hem unit ja més aquí els dos a Catalunya, perquè sí que és veritat que hem estat treballant junts, jo des de fora, ell des d'aquí. I sí, ara entre videoclips, curtmetratges i alguna cosa de publicitat, pues tenim feina.
Escolteu, com us vau conèixer?
Això va ser a l'Autònoma, a la carrera. Vam entrar els dos a la Comunicació Audiovisual el mateix any, i des d'allà, des del primer any, ja vam fer un curtmetratge junts, i des d'aquest curtmetratge ja hem seguit junts fins avui.
Mm-hmm. Escolteu, sou molt joves. Quina edat teniu?
El José és més jove que jo. Jo en tinc 27 ara.
Jo 24.
Escolteu, sou molt joves i és molt difícil obrir-se camí a la indústria audiovisual. Us vull preguntar als dos, Joan, si vols contestar primer. José, com que us tenim al telèfon, fem una mica d'ordre, perquè si no... Us considereu uns afortunats, Joan?
En quin sentit?
En el sentit que segurament hi ha molts joves com vosaltres que encara estan picant molta pedra.
Sí, bueno, jo tinc la sensació que encara estem picant aquesta pedra, sí. Perquè al final l'objectiu és fer cinema i fer pel·lícules, i estem en el camí d'aconseguir-ho. Encara no hem fet cap pel·lícula, ara estem més en el curtmetratges i altres vessants de l'audiovisual, i seguirem picant pedra, i per això ara en parlarem del viatge que farem en breus per intentar anar més amunt.
José, deia el Joan, encara sentiu que piqueu pedra, però us podeu dedicar a això? Vull dir... Us podeu guanyar la vida amb el que feu, i això és una gran sort.
Nos vivimos del tema de audiovisual, vivimos de lo que hacemos, vivimos de picar piedra realmente, de manera que es cierto que estamos picando piedra, pero no estamos tan rezagados como, ni tan adelantados, creo, yo considero que estamos en buen camino de lo que estamos haciendo, pero ni muchísimo menos rezagados, pero bueno, como en todo, pues picando piedra siempre, claro, mientras tú duermes hay gente que sigue picando piedra, ¿no? Entonces digamos que es un tema de constancia, pero no, estamos en buen camino.
Ara José Antonio fa referència a este camino, ¿no? Al camí que teniu dissenyat, o aneu fent conforme aneu avançant, i amb un mitjà tan canviant com és el de l'audiovisual? És a dir, teniu un objectiu i us aneu adaptant, o aneu complint passes i etapes?
A ver, es una mezcla entre las dos opciones que das. Es cierto que siempre conviene tener una hoja de ruta, pero hay que ser flexible a lo que vaya surgiendo. Y esto con Joan nos pasa mucho, ¿no? De que tenemos una hoja de ruta, pero de repente te sale una grabación para la semana que viene y lo dejas todo y te cierras simplemente a ella, ¿no? Y ya no solo con grabaciones puntuales, sí que es cierto que de lo que hablaremos después llevamos planeándolo y planificándolo mucho tiempo. En un principio lo queríamos hacer más a la aventura, más en formato sueño americano, pero al final lo hemos terminado preparando mucho más, y de esta manera también nos sentimos más cómodos, con más seguridad, De manera que, bueno, yo diría que es una convergencia entre las dos opciones que planteas.
Mm-hmm. Ara em fèieu unes pinzellades, tant el José com el Joan, que us n'anàveu a Los Angeles, i és per aquest motiu que us hem convidat. Marxeu a Los Angeles a emprendre, no sé si dir-ho, el somni americà, o si més no, a fer-vos un nom a la indústria d'allà. Quins són els primers passos? Ja teniu contactes allà? Com us ho fareu?
Sí, alguna cosa tenim. Primer és, més que el somni americà, a mi m'agradaria dir-ho el nostre somni, perquè el fet de que sigui Amèrica, en si Amèrica no té res a veure amb nosaltres, jo ojalà ho pogués fer aquí a Catalunya aquest somni, però hem d'anar cap allà per fer-ho, i sí, tenim, com deia el José, tenim un pla bastant clar del que volem, que és fer la pel·lícula i entrar a la indústria americana de l'audiovisual, ja no només en cinema sinó en televisió, publicitat o videoclips, però sí que ens haurem d'adaptar al que ens trobem allà, perquè allà sí que anem una mica més a l'aventura, perquè tenim coses lligades, tenim alguns clients amb els que ja treballem des d'aquí en videoclips, sobretot perquè sí que amb la productora que tenim, que és Kill the Film, estem molt localitzats, i realment amb el nostre ordinador i la nostra càmera podem treballar a qualsevol lloc del món per gent que està a l'altra punta del món també. I llavors tenim alguns clients allà i tenim la nostra càmera de cinema pròpia, que també ens ajudarà molt a aconseguir contactes i projectes, però sí que no tenim res fixe o res tancat, i anirem allà a buscar-nos una mica la vida i a moure mar i terra per tirar aquesta primera pel·lícula endavant i qualsevol cosa que pugui sortir.
Sí, lo que comenta Joan es bastante acertado, en el sentido de que el traslado que nosotros hacemos allí, que nos encantaría no tener la necesidad de hacerlo para tirar adelante un proyecto, no porque en Cataluña o en España en general no pueda tirarse adelante este proyecto, sino porque las dificultades que hay son exageradamente mayores a las que puede haber en países que tienen industria, pero incluso en Bollywood, en la India, pasa que tienen otro tipo de cine, pero en nuestro caso, por el tipo de película o guión que queremos tirar adelante, estaría más enfocado en la industria norteamericana, ¿no? Entonces, lo que sería a nivel de contactos, es cierto que allí hay nos hemos visto obligados a tenerlos, porque si no, no podemos sacarnos, tirar adelante con un visado legal americano. Entonces, para que en Estados Unidos te permitan trabajar legalmente, tú has de demostrar que tienes sí o sí contactos. Entonces, ya sea a nivel de sponsorship o de itinerario, ¿no? Te obligan a cerrar un itinerario por un máximo de 3 años para que te den ese visado. Entonces, nos hemos visto obligados a tenerlos. Pero también es cierto que el diseño empresarial que hicimos con la productora, sí que habiendo producción aquí en Barcelona, con clientes de no solo de Barcelona, sino también de Madrid, de Bilbao, la diseñamos para que la productora pudiera funcionar internacionalmente. Entonces, digamos que la gran parte de la facturación que tenemos y de los clientes que tenemos son internacionales, y los proyectos que nos encargan son para que los produzcamos alrededor del mundo. No nos importa exactamente si estás grabando en Barcelona, en Los Ángeles, Londres, de manera que realmente nuestra facturación o nuestra producción no se ve exageradamente afectada. Digamos que realmente los principales proyectos con los que trabajamos los seguiremos teniendo, y sobre todo con los principales clientes. Y eso es una de las consecuencias que nos ha ayudado a tirar para adelante con esto, porque realmente el riesgo que corremos es menor que el que podría correr pues otra persona del mismo sector.
Anava precisament en aquesta qüestió, no? És a dir, vosaltres que esteu arrelats aquí, que teniu clients aquí, que teniu una empresa aquí, i en un moment en què diuen que el cine que s'està fent, quan dic aquí parlo d'Europa, és un bon cinema, són unes bones projeccions, sí, sí. és un bon producte, us aneu als Estats Units, on darrerament es diu que s'està desprestigiant el producte, vull dir que la qualitat és pitjor i que tal, us aneu allà on no us coneix ningú, vaja, algú us coneix, però vull dir, permeteu-me l'atreviment, però on no us coneix ningú, a picar portes, que se'n diu, no? A la porta freda, a l'aventura. És
claro, el análisis que haces es muy interesante, porque es precisamente el motivo que nos lleva a marchar allá. Aquí se está haciendo muy buen cine, pero no en gran cantidad. De hecho, las cifras de producción en los últimos años están bastante mantenidas, y en algunos casos incluso descienden, como ha sido el último trimestre aquí en Cataluña. Entonces, en Estados Unidos tienen una demanda de talento, porque precisamente están cayendo en un fenómeno recurrente con lo que respecta sobre todo a Hollywood, donde por ejemplo ahora Disney ha comprado la Fox, y entonces ya decían que las mezclas, por ejemplo, de superhéroes iban a ser caóticas y que iba a caer en picado lo que sería la originalidad de las películas, ¿no? Entonces existe una necesidad por parte de la industria de Hollywood de que en busca de nuevo talento o nuevos guiones, nuevas ideas, que por ejemplo en Europa está mucho más desarrollada. Entonces, como en Europa está mucho más desarrollada y cuesta más tirar películas adelante, cuesta más hacerse un hueco en la industria europea. Mientras que en Estados Unidos es mucho más sencillo. Basta con ver las cifras de producción, que es decir, hablo de que aquí las cifras de producción trimestrales por películas son de 2 cifras, mientras que en Estados Unidos son de 4. No es que te lo multiplique por 2, es que te lo multiplica por 10 y por 15. Entonces, cambia muchísimo, y nosotros ahí hemos visto un hueco, porque realmente el formato de película que hacemos es un formato de película más bien enfocada a, sí que es verdad que Eva ha comentado que nuestro objetivo podría llegar a ser los Oscars, los Globos de Oro. En el caso de Joan igual un poco más, en el mío es un poco más enfocado a festivales de cine independiente, como podría ser Sundance, como podría ser Toronto, como podría ser
Berlín. Ya es molt, José, di que Sundance també, ja. Déu-n'hi-do,
Sí, claro. Lo de que es un festival de, para mí, de primera categoría, y probablemente es antecedente de los Oscars. Alguien que haya ganado en Sundance, en Cannes, está siempre, y si no lo está, es ahí hay un problema de jurados, está en los Oscars siempre. Entonces, claro, nuestro objetivo vira un poco por ahí, ¿no? Entonces, el universo que me estás creando, el escenario que me comentas, de que pues igual ahí en Europa mayor calidad, yo eso te lo afirmo y te lo corroboro, sobre todo en términos generales, no en términos concretos, pero es verdad que en Estados Unidos existe una necesidad de nuevo talento que ahora mismo no se está explotando, y no creo que sea por falta de medios ni de producción, que las cifras ahí son caóticas, sino que, bueno, probablemente falta un punto de creatividad, y es ahí donde nosotros vamos a intentar encontrar nuestro hueco.
Sí, perquè també, Josep Maria, amb el que comentaves, té molt a veure també el tipus de cinema diferenciar entre el cinema comercial i el cinema independent. Aquí a Europa o a Espanya i a Catalunya, el cinema independent realment, des d'escoles i des de la gent del sector, sí que es realitza i es cuida, però a nivell de societat i a nivell d'indústria és un cinema que està molt maltractat i que no es cuida gens i que no hi ha la cultura d'aquest tipus de cinema. Ara mateix el 90-95% de la cartellera a Espanya és de cinema americà. Només es queda un 5 o un 10% de cinema propi. Jo ara, per exemple, per ficar un exemple recent, la gran guanyadora dels Goya la setmana passada, que va ser Andia, juntament amb La Libreria, però sobretot Andia, que es van portar 10 premis, jo vaig intentar veure'l al cinema durant la setmana abans de la gala i em va ser impossible. En tot Catalunya només la feien en un sol cinema una sessió al dia. Clar, quan la pel·lícula que més premis té en tot Espanya només la fan a un cinema en una comunitat autònoma de les més potents i grans com és Catalunya, doncs és algo que et fa pensar i que has de tenir en compte. I llavors un cinema que ens agrada molt, com pot ser el Whiplash, que va guanyar l'any passat els Oscars, o un Nightcrawler, o cinema d'aquest independent americà que alhora arriba al gran públic a Amèrica, aquí té molt poca visibilitat i és un cinema que quasi no es veu o costa de veure. I això ens fa pensar i ens fa veure que almenys ara, per arrencar el tipus de cinema que més veiem i que més volem fer, és el cinema que s'està fent allà i que es cuida des d'allà, i que més allà hi ha una indústria que te'l protegeix i que hi fica inversió privada, perquè aquí sembla que només puguis tirar una pel·lícula endavant si tens inversió pública, és a dir, si tens alguna subvenció, que és o les teles, que és un món molt complicat, molt d'amiguisme, molt de contactes, molt de sempre els mateixos, i inversions privades aquí costa molt de trobar. I allà sí que se'n fan, allà se'n troben.
Dèieu que aneu a Los Angeles, ara mirava, a Los Angeles també hi és la seu central de Netflix. ¿Lo descarteu o es una opción más?
No sé. Por lo contrario, de hecho Amazon Studios y Netflix son de las opciones más a pie de calle o más en la tierra que tenemos, precisamente porque son las que financian o arriesgan un poquito más con este tipo de pelis. Me extrañaría mucho que de repente saltara la 20th Century Fox y dijera Universal y dijera, venga, vamos a ello.
¡Os la compro!
Que es su primera película. Digamos que cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? O sea, Miramax o distribuidoras de bastante conocidos compraron películas como Paranormal Activity, Open Water, y han llevado a directores, bueno, incluso, ahora no recuerdo qué distribuidor compró los derechos de REC y hicieron el remake allí en Estados Unidos.
Entonces, sí, fins i tot.
Pero sí que es cierto que Amazon, por ejemplo, Studios es una opción que tenemos muy interesante. Amazon está apostando mucho por el cine independiente, porque la distribución que hace les sale más rentable. Y al final el público que quiere ir a buscar esta película, si no la encuentra en el cine, como bien ha dicho Joan, que pues del tema de las subvenciones tendríamos para otro programa entero, sí que es cierto que esta gente va a buscar la película a nivel online, porque tienen un público muy definido. Entonces este cine les termina saliendo rentable a largo plazo.
Diga, Joan.
No, jo volia afegir que això, que anar a Netflix o Amazon o alguna plataforma aquesta seria adaptar-se una mica al món del cinema, que està canviant, perquè, per exemple, Will Smith o el Brad Pitt són gent sí. que són actors de lo més gran que hi ha en aquest món, que ara estan traient pel·lis per Netflix, i fins i tot a l'Scorsese ara, la seva pròxima pel·lícula s'estrenarà a Netflix i no sabem si anirà als cinemes, però el que segur és que anirà a Netflix. Llavors això et diu coses de que la indústria està canviant i de que si hem d'anar cap allà hi anirem sense problema.
És a dir, pel que veig és que les plataformes Netflix, HBO, Amazon estan salvant una mica aquells projectes que, bueno, estan salvant una mica el cinema.
Bueno,
clar, he fet una pinzellada.
Sí, has fet aquí un titular pam, demolidor.
Estan ampliant el sector del cinema.
Sí,
creo,
però sí, estan ampliant. Es produeix cada cop més gràcies a ells.
Escolteu, aneu a Los Angeles, però amb un projecte que ens heu explicat. Un projecte que és un guió de llargmetratge, que ja el teniu. És així?
Estem tant el José com jo estem els dos ara escrivint el guió del llarg, que ja fa temps i mesos que ho portem escrivint, i és un procés que encara no hem tancat, perquè sempre tens la sensació de que falta alguna cosa, de que pot millorar, però sí que un cop allà, és a dir, que hi anirem cap allà a l'abril, ja el volem tenir 100% tancat. Però són projectes que ja estan bastant avançats en l'escriptura del guió, i que un cop anirem allà tindrem el nostre dossier, el nostre guió sota el braç, i anirem trucant de porta en porta per intentar vendre el projecte.
Feu un guió de llarg conjunt. M'agradaria saber si discutiu gaire.
No, però no és conjunt. O sigui, ell té la seva pel·lícula i jo tinc la meva. Són dos projectes, ell com a director del seu i jo del director del meu. Sí.
És que, tal com us he explicat, he entès que esteu fent el llarg els dos i per això.
No, per separat.
Disculpes. Per separat, i així no hi ha discussió, eh?
Sí, així discutim per altres coses. Vale, sí que es verdad que eso no sé si es
el primer corto que comentó Joan, decidimos apoyarnos mutuamente, querernos muchísimo, pero
no treballes junts.
Sí,
perquè no sé si és algo per sort o per desgràcia o dolent, però sí que el José i jo som molt diferents com a directors, diria quasi que antònims, i això hi ha molts moments que ens va bé per complementar-nos en projectes, que ell tira més cap a una banda i jo cap a l'altra. I si els dos féssim el mateix tipus de cinema o de coses, a vegades xocaríem, però com que estem una mica en dos estils molt diferents, ens podem ajudar mútuament i complementar-nos.
El tema és que a nivell de consejo, Joan, en mi caso, por ejemplo, es perfecto, porque es la persona que menos toca el estilo que a mí me gusta hacer, igual no menos, pero que también en algunos casos él se adapta, igual que yo también adapto. Pero al no tener los mismos estilos, digamos que lo ven tanto él en mis proyectos como yo en los suyos, lo vemos desde un punto de vista más objetivo o más alejado de la atmósfera de lo que se podría hacer en el caso de que supiera exactamente de qué planos estoy hablando, y entonces me dice, esto no se entiende, esto sí, y ya no solo en términos de guión, sino también en términos de primera versión de montaje, en un premontaje, de producción, de tratamientos, que es decir, en este sentido nos complementamos muy bien y nos estamos prácticamente, si no cada día, cada dos, tres días, enviando proyectos o referencias, ya no solo del guión, sino de los videoclips que hacemos, que son muchísimos, propuestas, nos pasamos el día haciendo tratamientos, entonces esto nos sirve muy, muy bien para trabajar conjuntamente y no saltar. El problema es cuando trabajas conjuntamente en un mismo proyecto, que eso alguna vez nos ha pasado, y que al tener estilos tan diferentes, nos cuesta parir un proyecto que convenza 100% a los dos, porque al final has de encontrar un punto intermedio de lo que él quiere hacer y lo que yo quiero hacer, y dices, o sea, que de aquí no me ha funcionado tan bien, pero a él le funciona genial. Entonces, en este sentido decidimos que trabajábamos muy bien juntos, pero por separado a nivel de proyectos. En ese caso,
juntos pero no revueltos, Candy Work.
Exacto.
Sí, no, José, com podria dir... Digues, sí. Digues.
No, ara escoltant,
era que el resum seria que ja deu fer un any i mig que en el WhatsApp, allò dels contactes freqüents, que te'n tria 5, que el José sempre està allà, entre aquests 5.
A dalt, sempre.
Vinga, i que duri molt de temps. Escolta'm, el José ara parlava de les pel·lícules, no? dels vostres projectes, ha dit la paraula productos. M'ha fet gràcia. Productos o obres o creacions. És a dir, la pel·lícula és perquè agradi a la gent o la pel·lícula és la que vosaltres creieu que heu de fer i esperem que li agradi a la gent?
Claro,
jo enteneu la pregunta?
Sí. Me voy a tirar piedras como cineasta porque probablemente a partir de esta frase la academia me vaya a odiar si algún día la rescatan y salgan la parte
de... No, la borraremos de continuidad, no te preocupes, la borramos.
Sí,
no te apures.
Si tú... me sacan la hemeroteca, esta frase me la van a recordar toda la vida, pero por ejemplo yo creo que soy de los pocos cineastas que está en contra de la selección general que se hace a nivel de subvenciones y de muchas de las subvenciones que hay. Entonces, yo soy de los que considera que... Pero es que no solo yo, sino que Tarantino también hizo en una entrevista una frase que era parecida de las películas son obras que crea un artista y que se venden como productos. O sea, no son obras que se venden como obras, son obras que se crean como obras, pero que se venden como productos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El cine en España no lo tenemos tan claro porque lo tenemos como algo que es solo cultura, que es cultura subvencionada, y realmente... Los proyectos que se crean ahí, el cinematográfico, son casi como quien crea una empresa de cero constantemente. En cambio, en Estados Unidos hay una industria, y ellos lo tienen muy claro. Hay un riesgo, son un producto, si no, la gente no va a ver la película, eso no sale rentable, de manera que eso no se puede llegar a tirar adelante. Entonces, claro, crear una película que tú creas como una obra supervisionada para ti, pero que no va a ir a ver nadie... No sé si me entiendes, no tiene fin comercial y el cine es muy caro. El cine bien hecho es muy caro. Entonces no hay nadie que vaya a poner en riesgo. Oye, que tú lo quieres hacer con tus medios, a coste cero, hacer tu producto y crear tu poco a poco tu público con vistas de futuro, eso puede ser perfectamente viable. Eso sí, cuesta que alguien apueste en un artista así desde el principio, claro. Cuando quieres tirar algo adelante con la competencia actual que hay, es muy difícil que tires algo de manera visionaria. De hecho, Tarantino a lo largo de su carrera ha ido definiendo mucho más su estilo, pero al final la primera película que hizo no llamaba tanto la atención, que es Reservoir Dogs, como las que está haciendo ahora. Ha conseguido marcar un estilo y ha conseguido generar o crear su público, un público que sigue sus obras, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos son productos y que si no se vende, la gente no te lo va a producir. Y si te lo quieres producir tú, has de saber que puedes perder o puedes llegar a perder o correr el riesgo de que pierdas muchísimo dinero en el caso de que hagas una gran apuesta.
Sí.
Bueno, el José ho ha explicat bastant bé, però jo crec que és bastant evident que ningú pot negar que el cinema és les dues coses, és una obra artística alhora un producte comercial a la vegada, i per fer-te un lloc en la indústria i per fer cinema has d'entendre molt bé que té aquesta dualitat, i de fet les obres que al final arriben a més gent i acaben sent considerades com les grans obres del cinema eren obres que combinaven les dues vessants. I abans tu deies si fem cinema per nosaltres o per la gent. Jo sóc de pensar que jo faig cinema per la gent, perquè, per exemple, com el Christopher Nolan, vaig escoltar-li en una entrevista fa uns anys, ell et presentava la situació de si fossis l'últim home del planeta i estessis sol en el món. Jo en aquest cas no faria pel·lícules si estés sol en el món i ningú les pogués veure, no les faria, perquè tu com a director, com a guionista, la pel·lícula la tens al cap i jo un cop tinc la idea o el guió ja tinc la sensació que aquella pel·lícula ja l'estic veient perquè la tinc dins del meu cap. Si la porto a terme és sobretot perquè la gent la pugui veure i per compartir-ho.
Exacte. Doncs escolta'm, tant de bo la podeu compartir ben aviat i en tot cas que els Estats Units us la comprin. A Los Angeles trobeu aquest productor, aquesta empresa, aquest privat que foti calés i que puguem veure les vostres pel·lícules. Jo recordo que abans que marxessin els germans Pastor a fer la seva primera pel·lícula als Estats Units, van passar pels estudis de la ràdio i els vam poder entrevistar. Sempre he guardat com una entrevista d'orgull. Espero poder dir el mateix de vosaltres. Hòstia, poc abans de marxar van passar per la ràdio i els vaig poder...
Ara esperem el mateix, a veure si repeteix la història.
Vinga, i si repeteix, veniu un dia ni que sigui a fer-nos quatre d'allò, quatre respostes.
I a firmar-nos un autògraf. Va.
Vinga, fet. Vale?
Va,
José Antonio, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i que tingueu molt d'èxit, de veritat, de tot cor.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins demà, Pere.
Gràcies.
Joan, també, moltíssimes gràcies, Joan Pauls. Fins després i moltíssima sort a tu també. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Gràcies, Eva. Fins després.
Adéu.